migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'aquests 10 anys més 1 que celebrarà el Banc de Llet Materna i que el celebrarà demà al Circric. De seguida en parlarem amb la responsable del Banc de Llet Materna, la Vanessa Pleguezuelos, entre altres coses, perquè parlarem també d'habilitats financeres, d'educació financera, clau per l'emprenedoria. I una de les grans qüestions que ens podem fer és aquesta, és si tinguéssim una millor educació financera, hi hauria més empreses a Espanya, més emprenedors, més gent que s'aventuraria? Sí o no? Seria una de les qüestions, d'això en parlarem. També parlarem del model turístic postpandèmia, si ens quedarem, com serà aquest model turístic postpandèmia, si s'aprèn la lliçó, si canvia, si millora o no. I avui no parlarem de cinema, però parlarem de música, perquè tenim el Víctor Esquirol, el nostre crític de cinema de capçalera, el tenim a Cans fins les celles de pel·lis i no té ni un minut l'obra. L'home va de sala a sala. Però abans d'això, anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb l'Aleix González. Aleix, bon migdia, benvingut.
Bon migdia.
Com tenim el temps?
Doncs ens espera, com ja hem anat comentant durant tota la setmana, un cap de setmana de calor extrem, amb temperatures gens habituals per un mes de maig. L'aigua, l'ombra i l'aire condicionat són els millors aliats des d'avui fins a dilluns. Els termòmetres s'enfilaran fins gairebé als 40 graus en molts punts de l'interior a Catalunya. Ara mateix 29 graus a Lleida, 28 a Girona, 26 a Tarragona i Barcelona i 23 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària aquestes hores?
Doncs ara mateix la xarxa viària està monopolitzada per les cues a l'accés al circuit de Montmeló. A l'AP7 tenim cues a Mollet, a la C-17 a Parets, a C-35 a Granollers i a la C-33 en direcció a Girona per enllaçar amb la C-17.
Sí, Prudència, si heu d'anar per aquí, doncs, i ho podeu esquivar, millor us estalviaríeu una estona de cua, I què en destacarem de l'actualitat, Aleix?
Doncs destaquem que, en relació al que m'ha explicat ara al principi per tema del temps, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha emès un informe de perill d'incendi entre aquest divendres i dilluns. Les zones de major risc són d'Anoia, el Bages, la Noguera i el Solsonès. La predicció meteorològica apunta que l'augment de la temperatura del cap de setmana anirà acompanyat per la persistència d'humitat relativa baixa i l'entrada de vents a la zona central de cara al dilluns, per tant, sobretot molta conscienciació per tal de, sobretot, l'acció humana no provocar cap incendi.
Doncs s'avança l'època d'incendis i amb aquestes altes temperatures i la manca de pluges, doncs ja sabeu que les precaucions, així que molta atenció i precaució. Ja sabeu que el 112 és el telèfon d'emergència si trobeu qualsevol sospita d'incendi, Bé, aquest dissabte tenim converses. Quin convidat tindrem?
Correcte, recordem, dissabte de 12 a 1, l'Eduard Torres, president de Turisme Barcelona.
Mira, és un bon que parlar de turisme, sobretot en aquesta època de models turístics i de més. Aleix, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
Cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, bon migdia.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Què? Com tenim el tema esportiu de casa?
Doncs miri, li comentaré ara coses que no li he comentat abans. Va, parlaré una mica al menú, ja sabem que parlarem de bàsquet, de la derrota del Barça, parlem de la il·lusió centrada en la final de la Lliga Campions femenina, Barça Olímpic de Lió, i hem de recordar, l'equip d'handbol jugarà la final a 4 de la Lliga de Campions, en aquest cas d'aquest esport, de l'handbol, 19 i 18 de juny, 18 de juny i 19, millor dit, a Colònia, Després de la victòria 27-24 ahir a la tarda al Palau Blaugrana davant del Flensburg. I hi ha cites importants que també cal tenir marcades a l'agenda. Penúltima jornada de la Lliga de Primera Federació. Coses que poden passar. Ascens directe de l'Andorra a segona divisió, si es dona la combinació adequada de resultats, i el Sabadell, que va començar la Lliga en zona de descens, podria garantir, amb una combinació de resultats favorable, també la classificació pel play-off. I tenim més aspirants, El Nàstic de Tarragona està aviam si el calendari que li és molt favorable li permet també entrar en play-off. I tenim una altra cita. Eleccions a la Federació Catalana de Futbol, on Joan Soteres opta a la reelecció i té l'oposició de moment de tres candidats més, com són el Pep Palacios, l'Àlex Talavera i el Juanjo Isern. I les preguntes del dia. El nostre compte de Twitter, @esportscope. Hem tret avui una mica la destral en la pregunta blaugrana. Qui té més responsabilitat en la derrota d'ahir del bàsquet a Belgrat? Jasi Kevičius, que va parlar de manca de professionalitat, que va parlar d'uns jugadors que desconnecten en els partits, o aquests jugadors? Doncs un 64% de copenautes atribueix la responsabilitat de la derrota d'ahir als jugadors. la responsabilitat de Jasikevičius arriba al 36%. I en plana blanc i blava, doncs, tirem de manual. Travessa del Granada espanyol...
És una mica conjunt, tot això. Aquestes responsabilitats no només és de... És veritat que els jugadors són els que la juguen i van desconnectar completament i de forma molt evident en el tercer quart, però...
Però està l'entrenador per arreglar-ho.
Exacte. L'entrenador té aquest paper i hi ha unes decisions també de banqueta, eh?
I està per l'entrenador per prendre decisions...
Per fotre-li quatre quits, allà... Què feu?
I com afrontem els últims minuts de partit, quan la cosa està igualada?
No, per mi no van ser les decisions tècniques més encertades, per mi.
Jo
per mi,
em posaré darrere de Miguel Ángel Paniagua, que és dels nostres profes el que més hi entén de bàsquet, i, escolti, el que digui Paniagua, me vale. I la pregunta blanca i blava, de manual, travessa del Granada espanyol, miri com està el poble, El Granada juga a la permanència, l'Espanyol sí. No s'hi juga res. Guanya el Granada 57%, empat 19%, victòria de l'Espanyol 24%.
I, a més, l'Espanyol ja està en època de transició, ja ha començat la transició a l'Espanyol.
Sí, estem esperant decisions. Hi ha un amic meu que està per la redacció, el uno más claro de la història de las quinielas, el uno más claro de la història... Escolti, un respecte, sisplau. Professionalitat, orgull... No, se dice el pecado, pero no el pecador, Cruz.
Vale.
Se dice el pecado, pero no el pecador. Però vostè el coneix.
Home, segur que sí que el coneix.
Si no, li presento ara.
Segur que
quan
sí
acabi
que
el programa, li presento.
José Luis, gràcies.
Bon cap de setmana, senyors.
Igualment, gràcies. Adeu. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, tota la informació esportiva de casa Esports Copé amb el Joan Batllori. De seguida parlarem d'aquesta celebració del banc de llet materna, però això sí, si fas com el José Luis o fem els culers després de veure os Jasikevičius després de la derrota al Barça, pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la i ser més feliç. Prozafran és el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat, un producte 100% natural. Demana ja Prozafran a la teva arboristeria, dietètica o farmàcia més propera. Per què? Doncs perquè ser feliç és a les teves mans amb Prozafran. I de seguida parlem d'aquesta celebració aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Bueno, pues se acabó la temporada.
No hay mejor sitio para vivir la última jornada de Liga que Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles...
Este viernes desde las 8:30, Real Madrid-Betis.
Jugando ya, fuera.
Último partido del Madrid antes de la final de la Champions.
¿Cuánto añaden?
Y Rayo Vallecano-Levante.
¡Vamos!
Este viernes no hay mejor plan que Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 1 de junio, además, un 15% de regalo en jamones y paletas por piezas.
Un 15%.
Y de regalo.
Que podrás canjear en una próxima compra de charcutería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del banc de llet materna. Mig miler de nadons s'alimenta cada any a Catalunya amb llet materna de banc. Parlem precisament i de la celebració d'enguany, són 10 anys més 1, que és una celebració que es farà al Circ Cric per la Tordera, però parlem precisament amb la responsable del banc de llet materna, la Vanessa Pleguezuelos. Vanessa, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Quants anys compleix el banc de sang? De llet materna. Sí.
Pues mira, enguany farem 11, però com l'any passat no vam poder celebrar-ho perquè estàvem en la pandèmia i per seguretat i per diferents confinaments, doncs no vam poder celebrar-ho, doncs aquest any volem fer una festa grossa per celebrar el desè aniversari del banc de llet.
El desè més 1. Clar, jo m'he confós dit banc de sang perquè sou el mateix, és a dir, és la mateixa administració, banc de sang i teixits, el banc de llet materna depèn del banc de sang i teixits, no?
Exacte, és una línia d'activitat del banc de llet i a vegades a nosaltres també ens passa, que creuem sang i llet, no? Quan diem donants de sang, no? I som donants de llet, vull dir que no passa res. Bé, som els mateixos.
Primer, d'on surt aquesta... la idea de començar a dir, ostres, hem de fer de forma estable un banc de llet materna per ajudar sobretot els nadons prematurs?
Doncs les primeres converses van néixer el 2007. Nosaltres estàvem al recinte hospitalari de l'Hospital Vall d'Hebron i allà hi ha una de les usines més importants de Catalunya, Usina Natal. I llavors hi havia aquesta necessitat, no?, que les mares que no podien allatar els seus bebès, que bebès molt prematurs, que estan passant sota les 32 setmanes de gestació, que són menys d'un quilo, doncs havien de poder accedir a llet donada, pasteuritzada. I llavors aquí van començar a tenir les primeres converses i va ser el 2011 quan el nostre govern autonòmic ens va autoritzar a dur a terme aquest servei. Mm.
Clar, la primera pregunta aquesta, quan un nadó necessita llet materna de donant? En quin moment?
Doncs les principals indicacions és un prematur molt prematur, que són els que estan per sota de les 32 setmanes de gestació i pesen menys d'un quilo i mig de pes. Per tant, és un nadó molt immadur, molt vulnerable. La mare està en una situació no esperada i que psicològicament afecta la seva lactància. A més, que és un nadó que, al ser tan immadur, doncs no hi ha reflexa de succió, no sap succionar i no el pot posar al pit, i tampoc té reflexa de deglució. I també és un bebè que, pel seu pes, on està a una incubadora, per tant, la mare tampoc el pot tenir sobre molt d'estona. I això perjudica l'establiment de la lactància, perjudica la pujada de llet. Llavors, en la majoria dels casos, en aquesta situació, doncs, la mare té dificultats de tenir una producció estable o correcta. Llavors, en aquests casos, doncs, ha de poder, no?, aquest pacient, aquest bebè, poder accedir a una llet humana, en aquest cas, a donant.
Tots sabem, ja la ciència ja ho ha dit, que els beneficis de la llet humana, la llet de les mames, per contrapartida de la llet artificial, per dir-ho d'alguna manera, no? Però no està de més recordar-ho. Per què llet humana de donant i no llet artificial, per dir-ho d'alguna manera?
Qualsevol tipus de llet o qualsevol sucedani de la llet doncs pot alimentar, no?, a un nadó, a qualsevol nadó, perquè té uns nutrients, no?, que són adaptats per aquest bebè. Però la llet humana té altres components, té altres bioactius que ajuden per exemple, poden ser factors de creixement, poden ser factors immunològics, que ajuden al correcte desenvolupament dels seus sistemes, com pot ser l'immunològic, i a poder defensar al bebè, no?, de infeccions respiratòries, infeccions digestives i sobretot en la prematuritat, que els seus budells, per exemple, no estan ben desenvolupats i són molt permeables, doncs qualsevol microorganisme que pugui accedir, que pugui entrar pel seu sistema digestiu, doncs podria colonitzar el seu cos i fer una infecció molt greu. Per tant, és essencial, no?, que aquest prematur doncs pugui rebre llet de materna.
Clar, primer, conforme a la llet materna, això passa com la sang, que caduca o no caduca?
Bueno, la llet, com la podem tenir congelada, doncs el període de caducitat és més gran. Vull dir, la mare a casa seva la donen 4 setmanes,
sí,
i ens ho envien. Nosaltres des de l'extracció doncs tenim 3 mesos per poder-la processar. Però un cop la processem, la pasteuritzem i l'analitzem, doncs la podem tenir, com tenim ultracongeladors, que tenim la llet a menys 80 graus, doncs la podem tenir fins a un any, que és la seva data de caducitat.
Quines mares que puguin estar sentint ara mateix, què han de fer si volen ser donants de llet materna?
doncs es poden posar en contacte amb nosaltres a través de la nostra web, que és bandesang.net /bandellet, o bé ens pot trucar al nostre telèfon d'atenció a la donant, que és el 93557-3566, i li podem derivar a un centre de selecció, que és un centre on et faran l'entrevista. Tenim 21 centres de selecció distribuïts en tot el territori, en tota Catalunya, i llavors només ha de fer aquest primer desplaçament per fer-se una entrevista mèdica, per veure si el seu, si el seu historial doncs, és apte per la donació, i li farem una extracció de mostres que seran analitzades i en els propers dies li donarem el resultat. També li donarem un kit de la donació de llet perquè tingui un extractor i tingui uns recipients per poder fer aquestes donacions i tot això. O sigui, tot el que ve després, que seria les donacions, ho podria fer des de la seva pròpia casa i nosaltres li passaríem a recollir per casa seva. Mm.
Entenc pel que estàs explicant que no totes les mares o no totes les llets serien adequades.
Bueno, hem de pensar que la llet de la pròpia mare per un pacient, per un bebè prematur, és la més adequada pel nadó, perquè està adaptada i, a més, no té cap tractament tèrmic. Per tant, sempre és la que està en primera posició. D'acord? Si això no és possible, llavors passem a la llet de banc. Però també hem de dir que hi ha mares doncs, que poden tenir alguna malaltia, alguna infecció, com pot ser la Covid, llavors hi ha un període d'exclusió, o poden estar sotmeses a un tractament farmacològic que potser no és compatible amb la lactància perquè aquest fàrmac passa a la llet. O diferents criteris que poden excloure la mare temporalment o definitivament de la donació, com a la donació de sang.
Quants nadons es beneficien d'aquest banc de llet materna a l'any?
Doncs aproximadament tenim uns 600 nadons que es beneficien. Actualment ja...
Estem parlant de nadons molt prematurs, com explicaves abans, no?
Sí, de molt prematurs i prematurs extrems. O sigui, podem parlar d'un bebè que potser té 24-25 setmanes de gestació i pesa 600 grams de pes.
Entonces, Vanessa, se'm passa una pregunta pel cap. No sé si tindràs la xifra o no. Jo no sé quants nadons prematurs neixen a Catalunya en un any. Són molts o pocs, 600?
A veure, nosaltres estem parlant dels extrems, és a dir, que són els que estan per sota de les 32 setmanes de gestació. Però puc dir que la llet avant arriba actualment a totes les usis nantals que hi ha a Catalunya i que hi ha una gran majoria, un gran percentatge d'aquests nadons prematurs, o prematurs extrems, o molt prematurs, que reben llet de banc. En els primers moments de vida, potser les primeres tomes, encara que siguin, necessiten d'aquest suport.
D'acord. D'acord. Doncs ja sabeu, si sou donants de sang, perfecte, i també cal ser donant de llet materna. Si esteu interessades en aquest cas, doncs si entreu a la web del Banc de Sang i Teixits o busqueu senzillament per Google, googlegeu allò de Banc de Llet Materna, de seguida trobareu totes les dades. Vanessa Pleguezuelos, responsable del Banc de Llet, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, adéu, bon dia.
I felicitats i aniversari, que gaudiu de la festa.
Gràcies.
A tu, per atendre'ns, és un bon què, sobretot, 11 anys ja del banc de llet materna. De seguida parlarem del model turístic post-pandèmia. Tot teníem clar com era el model turístic abans, les queixes que hi havia, sobretot en ciutats com Barcelona hi havia una saturació i els veïns es queixaven i, de més, també ha tornat a passar aquesta passada Setmana Santa. Durant la pandèmia va haver un canvi de model turístic. Les van, per exemple, les autocaravanes es van posar molt de moda doncs, per fer vacances aïllats, no? Sense tenir un contacte clar amb altres turistes. I aquest model, ara que estem en una postpandèmia, com serà? Es mantindrà totes les lliçons que... Bueno, lliçons, totes les costums, millor dit, que s'han adquirit durant la pandèmia, o no? Parlem d'això amb el professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, el José Antonio Donaire, que ens ho explicarà molt bé. Li preguntarem sobre el tema i segurament ens dirà unes explicacions claríssimes de tot això. De tot això en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo. Dentro, esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 100 destinos desde 24,99 euros. Es verano, vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. Et necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Bajar el IVA de los alimentos básicos para contrarrestar la subida de los precios. Bueno, es lo que proponen los supermercados. Con un coste de la vida, que la verdad es que lleva subiendo un año y sobre todo en los últimos meses de manera desbocada.
Sino también cómo te afecta.
En el colegio donde están sus hijos, pues se ha establecido una jornada continua o jornada matinal. La jornada solo por la mañana cada vez es más frecuente. Y para los niños, ¿qué es mejor?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
Parlem de turisme. Com serà el model turístic postpandèmic? Continuarem amb el que teníem abans de la pandèmia? Es mantindran els costums adquirits durant la pandèmia per evitar aglomeracions? Com, quin futur ens espera davant de tot això? O tot de mica en mica tornarà, no s'anirà de mare, sinó que tornarà un altre cop al seu capdalt. Doncs tindrem, o tenim, millor dit, al telèfon el professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, el José Antonio Donaire. José Antonio, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Encantat de parlar amb tu, amb una persona afortunada, ara mateix. Així que sempre és molt xulo. Escolta'm, les maneres i formes de fer turisme canviaran després de la pandèmia?
A veure, canviaran i no canviaran. Perdona per fer una resposta tan gallega, però hi haurà un corrent de fons,
sí,
que veurem a mig termini, en el que el turisme es transformarà radicalment, però al mateix temps, sortint d'una pandèmia, hi ha una necessitat vital de fer vacances, d'escapar, de gaudir, d'oci, i per tant tindrem uns anys, dos, tres anys, de retorn amb moltes de les pràctiques i dels hàbits que teníem abans de la pandèmia. Però a mig termini, a poc anirem notant canvis cada vegada més perceptibles.
Canvis com què? Com aquestes maneres d'agafar, per exemple, l'autocaravana i marxar por ahí o alguna cosa així? Seria aquest el canvi o a què canvis et refereixes?
Sí, de fet, el van tourism, és a dir, el fer turisme amb aquestes autocaravanes ha tingut una explosió excepcional i s'han disparat tant les vendes com el lloguer, però és un símptoma d'un procés més general que podríem resumir de dues maneres. La primera és que hi ha una creixent demanda de fer turisme en zones que no estiguin tan congestionades. Això és un de les primeres, diguem-ne, efectes derivats de la pandèmia, i per tant tendim a anar a espais amb menys congestió.
Sí.
I això ens ho permet el banc, no?, una certa llibertat. I el segon és la demanda d'espais oberts, d'espais naturals, d'espais d'interior. Això no vol dir que hi hagi un desplaçament dels turistes de platja cap a l'interior, n'hi haurà les platges plenes, Barcelona estarà ple, però sí que és cert que en termes percentuals aquesta necessitat de sortir-se'n de les grans aglomeracions i aquesta necessitat de reconnectar amb els espais oberts, doncs tindrà cada vegada més importància i ho notarem molt aquest any, com ho hem notat també durant la pandèmia d'una manera molt clara.
Mira, va arribar aquestes darreres vacances de Setmana Santa i de més, i ara que parlaves de Barcelona, ja començaven a sentir-se veus, no diré antiturístiques, perquè no són antiturístiques, però sí de canvi de model, que no podia ser, que estava tot molt saturat, sobretot a barris, no?, que estaven molt saturats. Canviarà aquest model de saturació? És a dir, aquest model de saturació baixarà. Per qui anirem? Que serà aquest el camí?
Sí, a mi termini tendirem, de fet, hi ha un creixent nombre de visitants, de turistes, que intenten evitar les grans aglomeracions i que associen doncs altes densitats a problemes, no? Perquè és una mica l'efecte indirecte de la pandèmia, però que també s'havia notat just abans de la Covid. Però tot i així, Barcelona és una ciutat d'èxit, és una ciutat situada en el top de les ciutats més desitjades del món, i és inevitable que hi hagi un creixement molt fort de la demanda de persones que volen visitar aquesta ciutat. Per tant, si no hi ha accions de planificació a la ciutat que intentin limitar o diversificar o empurar els turistes cap a altres espais, doncs la pressió serà inevitable, i malgrat aquest canvi de tendència, Barcelona continuarà doncs amb els problemes que ja havien detectat just abans de la Covid.
Bé, després hi ha una pregunta, un terme que a mi sempre m'ha fet molta gràcia, el tema de turisme de qualitat. Primer, què podem entendre com turisme de qualitat i si seria el rumb adequat per tenir?
A mi no m'agrada gens la paraula de turisme de qualitat.
Però es diu molt, Es diu molt, Quan surten els polítics sí. De dir allò de no, el meu model de turisme, volem turisme de qualitat. I, ojo, a veure, què és turisme de qualitat?
Sí, turisme de qualitat és una paraula molt classista, perquè en el fons el que vol dir és que, com que el que volem és limitar el nombre de turistes, doncs una manera de fer-ho sense perdre doncs ingressos és atraient les capes més altes, que són les que...
Els que tenen pasta i deixarà una despesa inhumana a la ciutat, bàsicament. Sí.
Però això té dues lectures. La primera, que jo penso que és important, és que, en el fons, aquest model no hi és enlloc. No hi ha cap lloc en el món, potser amb l'excepció de Dubai, on es pugui donar un turisme classista i elitista. La major part de destinacions, de fet totes, són interclassistes. I el que hem de fer és acollir rangs de despesa molt diversos. És molt difícil seleccionar el rang de despesa, fins i tot incrementant doncs els preus d'allotjament, els turistes troben maneres de saltar-se doncs aquestes restriccions. I, per tant, és relativament difícil establir-ho, i totes les destinacions el que aspiren és a treure un nombre suficient de visitants que tinguin tots els rangs de despesa. Perquè aquesta és la segona reflexió. La gran conquesta social de la contemporània és la democratització del turisme. Hem aconseguit que classes mitjanes i populars puguin fer turisme, cosa que no podien fer a la meva infantesa.
Correcte, sí, sí.
Llavors, ara proposar com a alternativa, fins i tot moltes vegades des de partit d'Esquerra, no?, que proposen com a model el de seleccionar els visitants i deixar només entrar aquells que aportin doncs una determinada quantitat de diners, suposant que tenen comportaments més cívics, comportaments amb més interès cultural, cosa que després els estudis demostren que no hi ha cap correlació en aquest sentit, jo crec que és un error. Hem de tendir cap a models que limitin doncs la pressió, sens dubte, però no cap a models que seleccionin els visitants d'acord al seu compte corrent al banc.
Classistes, en aquest cas, seria el món.
Correcte.
Doncs, José Antonio Donaire, professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Ha estat un plaer. Fins la propera.
Fins la propera, cuida't. Deia que era una persona afortunada al principi de la xerrada perquè... Per això us ha quedat amb el tema. Per què li he dit que és una persona afortunada? Perquè ara mateix estàvem fent la trucada, la xerrada. Ell està a les Illes Gregues. Està allà i ho està passant. Està la mare de la còmoda fent teletreball des d'allà. Per això deia que era una persona afortunada en aquest cas. Una complicitat, que em disculpareu. De seguida parlarem d'emprenedoria, dels coneixements financers i de l'entorn que calen i són essencials. Bé, l'economia, l'educació financera és essencial per tots els aspectes de la vida. Aquesta és la base. Però avui la xerrada la concentrarem bàsicament en l'emprenedoria i la creació d'empreses. Un augment d'aquesta educació, un augment del coneixement de números, de finances, faria que tinguéssim més empreses a Espanya? De seguida en parlarem d'això amb la professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, l'Elisabet Ruiz d'Otres, que ens ho explicarà molt bé aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. I si em permeteu, parlarem de descans també. Per què? Doncs perquè ja sabeu que el descans ha de ser reparador. Per què? Doncs per aixecar-nos amb energia. És una qüestió bàsica i capdalt també, no? Al Conformax es preocupen pel teu descans. És per això que si els truques t'aconsellaran l'equip de descans que millor s'adapti a les teves necessitats. Pots trucar al Conformax sense cap mena de compromís. 93 444 75 56 93 4 44 75 56 al Conformax, matalassos per totes les necessitats. Al Conformax, 93 4 44 75 56.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, el Yangtze en llamas con Steve McQueen. El viernes por la noche, en 13.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Tienes aviosa.
És cert, una cosa clara, que en aquest país, Espanya, és ser emprenedor, a vegades és una mica llenço a piscina a veure què passa. Molts d'aquests negocis acaben fracassant. La pregunta i una de les conclusions clares que s'ha arribat, això s'ha estudiat, és una qüestió que s'ha fet, s'han posat seriosament, el perquè d'aquestes coses, una de les qüestions molt bàsiques i que ja havíem parlat en aquest programa des d'un punt de vista més de poble, més del cada dia de les nostres llars, és l'educació financera. És cabdal a l'hora de posar-se en marxa amb un negoci, a l'hora de ser emprenedor o emprenedora, evidentment, no? Parlem d'això amb la professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, l'Elisabet Ruiz d'Otres. Elisabet, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Què important és saber de números avui en dia, Elisabet, És que si no saps de números, tens un problema.
Doncs sí, si no sabem de números és una mica complicat, ja no només a nivell d'empresa, sinó també a nivell familiar, perquè després els diners desapareixen. Però, sobretot, doncs, a l'hora de tenir intenció d'emprendre un negoci, a través d'un estudi que vam dur a terme a la nostra universitat, sí que ens vam adonar que hi havia un perfil de persones que, sobretot una variable que és molt important, que és l'autoconfiança en un mateix, a l'hora d'emprendre, es podia suplir amb la capacitat de dominar i de conèixer tota la part aquesta financera, d'educació financera. I, per tant, per nosaltres això va ser una troballa molt important Doncs perquè no només depèn de la capacitat de creure d'un mateix que es vegi capaç de fer allò, sinó que també és important que tinguis coneixements financers, que també et pot ajudar a això a emprendre.
Per què posa aquesta, per què dona aquesta confiança tenir aquests coneixements financers? Suposo perquè bàsicament un negoci es tracta d'això, no? De fer números.
Bueno, el negoci es tracta de fer números i els números sempre han de sortir, no? Però
exacte.
A l'hora d'emprendre...
Sí,
perquè si no, no té cap sentit.
Clar.
I és molt important. És dir, al final, no és tan important saber doncs, tot el detall de la comptabilitat, de com es fan les transaccions, sinó de saber fer una lectura mínima de si el teu negoci està funcionant o no està funcionant, perquè que tinguem ingressos no vol dir que això funcioni, perquè potser els beneficis doncs, són molt baixos i potser pugem preus, però després els beneficis es redueixen. Llavors hem d'entendre això, no? I també hem d'entendre si la nostra empresa, malgrat tingui beneficis, pot arribar en un moment en què pugui fer fallida igualment. Perquè, de fet, en la crisi del 2008, moltes empreses van tancar perquè no tenien liquiditat i van fer fallida, malgrat eren empreses que potser tenien una bona estratègia, que tenien ingressos, beneficis, però després si es para l'economia, evidentment que va ser una situació doncs, molt particular, però igualment les empreses han d'estar preparades per qualsevol situació, sobretot aquelles que tenen una bona estratègia i que tenen recorregut.
Si el nivell de coneixement de números de finances fos més alt, creus que a Espanya hi hauria moltes més empreses?
Jo crec que sí, perquè de fet és el que es desprèn del nostre estudi, que la intenció d'emprendre... Quan una persona té moltes capacitats financeres, té molta més intenció d'emprendre. Per tant, la conclusió és que sí.
Ara tenim una conclusió, però suposo que és una qüestió que segurament ja sospitava, no? Per què no es fa alguna cosa per posar remei a això? O almenys, ja no parlo d'una emprenedoria, que és, parlem d'això, no? Ara mateix d'empreses, però bàsicament quan parlem de conèixer números és aplicable, com molt bé explicaves, a tots els aspectes de la vida, no? Els suquem cada dia, els diners utilitzem cada dia, les nostres finances. Per què no es posa remei a això?
Bueno, jo penso que en el fons tampoc no deu interessar massa que la gent sàpiga molt de números, perquè després al final també sabríem quan paguem d'impostos. Clar, quanta gent sap el que cobra brut?
És una mica conspiranoica això que estàs dient, eh? No interessa que...
Sí. Bueno, és que no interessa massa, perquè de fet hi ha molts països que bueno, els impostos, l'ingrés de la nòmina, el reben al 100% i després paguen els impostos després. I aquests sí que són coneixedors dels impostos que paguen. Però són països amb un nivell impositiu de la renta molt més baix. En canvi, nosaltres, que paguem un nivell de renta, d'impost sobre la renta molt alt, doncs el treuen d'entrada, perquè si no, si l'haguéssim de pagar ara, ja ningú tindria diners. Tothom estaria en deute, no? La majoria de la població estaria en deute. De fet, quan hi ha hagut estudis que es pregunta quan paguen d'impostos, la gent no sap quan paga d'impostos. No té ni idea.
Us imagineu que arribi la factura de l'electricitat i la puguis entendre perquè saps de finances i puguis entrar aquí i s'aixeixi. Magnífic, això. A més dels estudis i dels percentatges i de moltes més altres coses, eh?
Seria magnífic, però ens estiraríem els cabells perquè no ens agradaria veure que realment de consum d'electricitat hi ha un preu, però que d'impostos...
Sí, sí.
N'hi ha uns altres, doncs, en tots els carburants, en tot el que comprem i el que paguem, doncs veuríem que els impostos que paguem són elevats, no? Llavors potser reclamaríem al govern que ens faci una explicació més detallada de què es fa amb els diners dels ciutadans. I, al final, està molt bé que paguem impostos, però també necessitem saber què se'n fa de tots aquests diners.
Correcte,
que paguem
tant. Clar, jo em reia una mica de tot això, però la veritat és que la situació no és precisament per riure, ni molt menys, eh? Ni molt menys, malauradament. Però mejor reir que no llorar, en aquest cas. Doncs, Elisabet Ruiz Dotres, investigadora i professora dels Estudis d'Economia d'Empresa de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Viure amb tu he après a viure. Grava'm el teu somriure. Com un tatuatge a les meves ulleres de sol. Ai, que jo no m'esperava veure'm la vida canviada per culpa de l'amor. Ai, jo tan innocent pensava que cap cosa m'agradava més que viure-la tot sol. No jugo al FIFA ni menjo pizza cada cap vespre, ni me n'adono si una altra dona passa a prop meu. Vaig pentinat i els meus amics ja no em coneixen. Ja no fa caca tancar les festes perquè ara em llevo abans de les 10. Viure, em no he après a viure, lligar-me a tu em fa lliure, que ja no m'agraden les matinades. Viure,
volta, enfonsant el poc a solta que duia el meu timó.
Amb l'optimisme del viure del Roberto Lucha, doncs caminem cap a la següent xerrada. I de seguida tindrem aquí a l'estudi els Alma de Boquerón, que presenten precisament avui Contra Viento i Marea. Parlarem amb el Jordi Nacenta i el David Antonín aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Y los amigos que han probado el plan 1, 2, 3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1, 2, 3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650 51 52 53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650 51 52 53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué tal la vida? El caso es que francamente bastante bien.
Parlem de música. Parlem de música per tancar la setmana. Avui no tenim cinema, però sí tenim música. I tenim música d'aquella que quan l'escoltes dius... se'n van els peus. Missatges d'aquells optimistes. Missatges que convenen, després de tots aquests anys que hem passat, ostres, dejadme vivir i dadme música, por favor. I és el que tindrem precisament amb Alma de Boquerón, que els tenim aquí amb nosaltres, el Jordi i el David, com esteu? Benvinguts.
Molt bé, bon dia. Molt content d'estar aquí, moltes gràcies.
El plaer és nostre. Bé, avui surt precisament el vostre Contra Viento i Marea.
Correcte.
Va, sí, què sí. Tenim aquí? Jo us he venut per començar superbé allò de música que entra. Però és cert, vull dir, el que he sentit és... Sí, anem per aquí, no?
Hem el que hem intentat sempre nosaltres, aixecar l'ànim, intentar transmetre alegria i positivisme, el qual, com molt bé has dit, amb els temps que corren i de lo que venim, ha passat de ser una cosa que era una opció a ser gairebé una necessitat.
És que venim de 2 anys que...
Correcte, sí, sí.
Que dejadme vivir, que l'altre dia vi Eurovisió i una mica més em donen llançar-me pel balcó perquè tot eren balades i dic, vale, una balada està bé, però una mica d'alegria pel cos, no?
Nosaltres hem treballat sempre una miqueta aquesta franja. S'ha de reconèixer que en aquest disc hi ha alguna cançó suelta una mica més intimista perquè tot això està evidentment composat i enregistrat en aquests 2 anys. Però l'essència i la conya marinera continuen totalment vigents.
El Vámonos los tres és el primer single del disc que fa i posa tots aquests punts que estava comentat d'optimisme, de fe, de música. Què trobarem en aquest Contra Viento y Marea?
Doncs una amalgama de sons i d'estils que una mica reflexen una mica el que deia el Jordi, no? Tots els estats d'ànim, tant de felicitat, de tendresa, de tristesa, de nostàlgia, del que hem passat una miqueta, però sempre filtrat una mica amb la gràcia Boquerón, que sempre és optimisme, no? Optimisme, positivitat. Llavors trobarem molts tipus de cançons diferents, estils diferents. Som un cul inquiet tots plegats.
Però és que porteu 7 ja amb aquest, no? Són 7 de...
Sí, són 7 discos. Sí, aquest és el 6è. Aquest és el 6è.
El 6è?
Correcte.
Sí, jo em perdo amb el número de discos, sí,
eh? Sí. És que el 7è, però bé, si tu dius que és el 6è, jo t'ho crec.
És el 6è, és el 6è. I des de 2014. Uau. O sigui, hem fet feina,
no hem perdut el temps.
Hem fet feina.
Com neix? Com dieu allò de...
Gairebé per accident.
Anem a fer.
Realment per accident, perquè nosaltres ens coneixíem, alguns de nosaltres, des de fa molts anys, però no havíem compartit banda mai. I un amic meu estava en aquell moment muntant un estudi de gravació i sabia que jo tenia cançons el calaix, i em va dir, per què no passeu un dia i les graves? Perquè jo també vull ensenyar-ho com a mostres. Sí,
tinc un estudi de gravació per fer-lo servir.
Correcte, per fer-ho servir com a mostra de lo que fem aquí.
Necessito un conejillo d'Índia.
I una mica em va convidar com a multiinstrumentista i vaig dir, home, ja que ho fem-ho bé.
Fem-ho bé,
que a mi se toca molt bé. I així va néixer, vam enregistrar jo i aquell primer disc de seguir, que és que realment mai vam, quan vam anar a aquell estudi mai no havíem passat ni tocar-ho en directe, era per deixar les cançons gravades una mica millor.
Allà a Bellaterra, no?
A Bellaterra, sí. I res, al cap d'un mes va sortir un concert a un de nosaltres, crec que el Carlos, que no el podien atendre amb la seva banda, i va dir, si queremos tocar en el Café Rock and Roll, se puede, creo que era en enero, uh-huh. I vam dir, venga, però solo tenemos este disco. I vam preparar un jaleo que, pues, hasta hoy.
No, ja veig. I precisament, avui torneu, no?, al Café Rock and Roll, precisament.
Avui tornem, sí.
A quina hora estareu allà?
A partir de les 8
i mitja.
Sempre.
De fet, sempre tornem al Café, i això, sí. és el que ens agrada. És d'aquests llocs que dius, jo sempre vull tornar.
És una mica també allò de superstició. Ja que van començar aquí, ja que van fer el primer aquí, doncs estrenem també aquí. No té res a veure.
Aquest lloc té una màgia, eh?
Sí.
De fet, bueno, ja, és, tenim la nostra estimada Begoña treballant allà, però és un lloc amb molta màgia, molt bona música, amb molt de gust, i bueno, i allí estem, ens vam estrenar allà, i allí hem estat gairebé cada mes.
Sí, no deixo d'anar-hi mai, és un petit tresoret que tenim al barri de Gràcia. Aquests puestos petitons que treballen per la cultura, que no tenen tant de nom com altres puestos, però que cada setmana hi ha concert, hi ha màgia... I...
Sí, molt recomanable. Sí.
Bé, estava mirant la vostra llista de concerts i bé, va ben planeta d'entrada, no?
Sí, aquest estiu sembla que per fi...
Aquest estiu sembla que la màquina comença a funcionar, no?
Torna a la vida.
Hòstia, si creuem els dits i tant.
Uh-huh. Sí, sí. Estareu a Badalona...
Oficialment,
diumenge, no?
Oficialment,
no, diumenge a la Barceloneta.
Sí. Aquest cap de setmana fem concerts encara, diguéssim, del setlist antiguo. Estem al Café Rock and Roll aquesta nit celebrant que traiem el disc. I el diumenge, festa menor de la Barceloneta, amb la bona gent de la Sardineta, que és serà un bon sarau allà. Uau. Al Passeig Marítim. Però oficialment la gira comença dissabte vinent a la Festa Major de Badalona. I a partir d'aquí tenim un estiu que ve ben farcit. Sí, sí,
Millor, molt millor. Me n'alegra molt. Com veieu el present i futur de la música, en aquest cas? Com, a veure, la música... Dir de la música d'una manera tan genèrica que podem parlar de ballet clàssic com de heavy metal, vull dir. Sí.
Bueno, la cultura, no?
La cultura, culturalment parlant, sí.
Bueno, home, si no fos pels músics i pels artistes i per la gent que li agrada fer art i tirar endavant una mica per un mateix com a medicina i per ajudar els altres, perquè realment l'art anima l'ànima. Home, en aquest país, jo crec, en general, bueno, hem de sempre invertir més, no? És una cosa cultural. Però bueno, tampoc és un tema també molt recurrent aquest, i molt...
Però això de què diuen aquí, és que Espanya, és que Catalunya, la cultura, la gent... No,
jo crec
no...
que és una cosa d'anar-ho canviant, i ara realment la cultura és molt àmplia, hi ha accés molt fàcil a través d'internet i tot plegat. Llavors, realment, el concepte d'inversió de la cultura ha canviat una miqueta, perquè al final és... Hòstia, si et deixes veure, no et deixes veure, internet... De repente surten unes corrents i unes coses que es fan virals. Que...
Però és que avui en dia, si no estàs a les xarxes o a internet...
No, evidentment que no. Però vull dir, a lo millor un dia...
Estàs perdut en dins un univers.
No, igual estàs allà preparant allà un disc i tota la vida, bueno, i nosaltres amb tota la bona intenció, no? Però de repente, jo què sé, un dia que et tires un pet on no deus, surts a YouTube, viral, sí. I al final la petes.
La música en general... Nosaltres ens ho passem molt bé i transmetem sempre una imatge i intentem ser positius i tirar endavant, però la realitat és que no està gens bé, com a mínim per aquí. Ja no ho estava abans del Covid, el Covid ha sigut encara més desastrós per tot el que és el sector en general, i bueno, crec que ja estem de passada del Covid i ja tornem a estar com sempre, entre cometes. Vull dir, no s'ha legislat millor tot el tema dels concerts, de la música en directe, no veig jo... crec que estem d'acord que hi ha un gran increment de subvencions i absolutament...
Vull dir que no s'ha aprofitat aquesta aturada per intentar... No,
això ja venia malament i no veig que s'hagi arreglat gaire cosa, ni del món de la música en general, eh? Vull dir, ni els garitos com el cafè rock and roll perquè puguin fer música tranquil·lament sense estar exposats a una mala inspecció, la legislació necessària per fer música en directe, que és un tema intermitent, però o sigui, necessita una legislació específica, però això, insisteixo, ve d'abans del Covid. Com no es fa, doncs fa que normalment qualsevol músic, quan fa música, o és un crac que té la vida resolta, llavors felicitats, o si és un músic normal que fa la seva feina,
a picar pedra.
Sempre a picar pedra i en risc.
I en risc.
Precarietat, d'una mala inspecció, per una inspecció de treball, un camarero que sea segon donde, perquè, evidentment, la cosa està com està i ho sap tothom, s'ha de legislar. A partir d'aquí, nosaltres, en el nostre cas, tenim la sort de dedicar-nos a altres coses, que sembla que el mengem, i això ho fem només per hobby. Doncs tampoc no hem pretès en cap moment fer un disc de rumba estricta. Vull dir, estem molt més còmodes en el mestissatge pur i dur, perquè és que realment, vulguem o no, és el que portem amb el cap tots nosaltres dels anys que portem tocant.
Per cert, els fans d'Àlex Ubago, que no s'enfadin amb mi pel comentari que he fet, el dia que el vam entrevistar en aquest programa l'Àlex Ubago ja li vaig preguntar si tenia problemes amb tot això i va riure molt, va treure molt a la prova. A més, és un tio que té molt bon humor, tot s'ha de dir. Doncs avui gaudirem d'aquesta presentació contra Viento i Marea al Cafè Rock and Roll, al carrer Torrent de l'Olla de Gràcia, a partir de les 8, 8:45,
sí,
no esteu
per allà. Estarem, sí.
Per gaudir d'aquest sisè treball d'Alma de Boquerón. Jordi, David, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amables.
A vosaltres. Un plaer, de veritat, moltes gràcies. I qualsevol que vulgui trobar la gira, almadeboquerón.com té a l'agenda tots els concerts d'aquest any.
Correcte, sí, una abraçada.
A vosaltres, gràcies.
Adéu.
Vámonos los tres.
I nos iremos los tres a gaudir de la bona música i almenys oblidar-nos de tot el dia a dia, no? Arribem a les 2:00 PM. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es. I ara, arribaran les 2:00, doncs continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Que tingueu tots un bon cap de setmana.